Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Un penedesenc, Carles Coma Juncoses, ha format part de l'equip que ha realitzat el documental Unzué, l'últim equip de Juancar. El treball segueix la vida quotidiana de l'exporter del Barça, Juan Carlos Unzué, mostrant les dificultats que pateix com a malalt d'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica. De l'experiència d'haver format part d'aquest projecte en parla el mateix Carles Coma Juncoses amb Raimon de Cara des de Canal 20.
Parlem amb Carles Coma Juncoses, penedesenc, veí de Moja, operador de càmera i muntador, treballador de TV3 i un dels membres destacats de l'equip del documental Unzué, l'últim equip de Juancar. Molt bon dia, Carles.
Bon dia.
Tot un repte personal, formar part d'aquest equip i amb la implicació que has tingut tan directa.
Sí, va ser un repte i també alhora un honor poder participar d'un documental com aquest.
Un documental que mostra la vida quotidiana, també la pública, de Juan Carlos Unzué, una persona que s'ha donat a conèixer aquests darrers mesos, aquests darrers anys, com a portaveu de les dificultats que tenen els malalts que pateixen l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica.
Mm-hmm. Sí, a veure, el Juan Carlos, quan va anunciar que tenia l'ELA ja fa 2 anys i mig, 3 quasi, jo crec que 3 ara ja, el que volia era visibilitzar la malaltia i intentar recaudar fons per poder investigar la malaltia, no?, per intentar trobar un remei. A partir d'aquesta roda de premsa que va fer els mitjans de comunicació fent públic que tenia la malaltia, que havia contret la malaltia de l'ELA, a través del Xavi Torres ens posem en contacte amb ell perquè ens sorgeix la idea d'intentar ajudar-lo amb el tema de la difusió. Llavors parlem amb ell i diverses vegades per intentar a veure quines eines, què podíem fer nosaltres per ajudar-lo, no? I se'ns va ocórrer la idea aquesta de mirar de fer un documental del que ell anava fent.
Durant 2 anys, la idea inicial, ara ho comentes, no? Ja va néixer des del mateix moment en què Juan Carlos Unzué dona a conèixer doncs, que pateix ELA, i a partir d'aquí la idea inicial també es va anar estirant perquè primer captar imatges durant un any de la seva vida i al final han estat 2.
Exacte, a veure, un dels principals motius que vam trobar un final, perquè això el que ell volia era recaptar diners. Llavors, una de les maneres de recaptar diners que ell va proposar va ser un partit entre el Barça i el Manchester City. Aquest partit, quan nosaltres vam parlar amb ell, hi havia una projecció de fer-lo a cap d'un any. Llavors teníem una data marcada com d'acabament. Què va passar? Amb el Covid, el tema de l'aforament de l'estadi va tindre diferents dificultats, el camp no es podia omplir al 100%, s'havien d'anar a altres estadis, bueno, hi havia dificultats, i el Juan Carlos, el Barça i el City van decidir posposar aquest partit i fer-lo un any més tard. Amb això què ens va passar? Vam tindre la sort de poder acompanyar el Juan Carlos un any més en el seu trajecte amb la seva malaltia, amb tot el que fa, perquè no només és el seu dia a dia, sinó també és amb actes que fa, visites que fa malalts, bueno, tot el que ell realment està removent per l'ELA, fent difusió, estant amb els malalts i fent actes benèfics per recaudar diners, tot això, no? Clar, això ens dona una sèrie de material enorme, perquè no és un any només, sinó que estem amb ell acompanyant-lo durant 2 anys, inclús una miqueta més, val? Fins que es celebra el partit de futbol entre el Barça i el Manchester City, aquest estiu passat, va ser el mes d'agost. Llavors aquí és on una miqueta posem un punt final a el que seria el documental.
un partit que va aconseguir recaptar més de 4 milions d'euros.
Sí, 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 és una passada. Sí, sí, a més l'estadi van haver més de 91.000 espectadors, que és increïble, és increïble.
Feu aquest seguiment, aquest acompanyament durant 2 anys a Juan Carlos Unzué. Des del punt de vista professional, tu com a càmera, com mantens, entenc, el difícil equilibri entre la proximitat que acabes tenint amb una persona com Unzué, que desplega tota la seva personalitat i es mostra també en aquest documental, amb la voluntat professional de tenir certa distància i de captar en tota la seva complexitat i sentit verídic, doncs, tot el que li està passant.
Sí, a veure, una cosa que és claríssima, que el que es veu al documental és el que és a la vida real. No hi ha res fictici. No hem gravat res de...
No hi ha un guió previ?
No. I no hem gravat res de que estigui guionat, no hem gravat res que estigui preparat... No, 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 és la vida en si, val, de Juan Carlos i el que ha fet. A veure... Hem tingut una gran sort que Juan Carlos ens ha obert les portes de bat a bat. Després ell és molt, com diria la Maria, la seva dona, diu, és muy echado pa'lante, no? Vull dir que es presta tot. Juan Carlos, ens gustaria... Sí, 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 ningún problema. Querríem posar a fer... Sí, 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 sí. O sigui, no hem tingut mai cap problema. I després, el que acaba passant, allò que diuen que es roza de fer el cariño, no? I, clar, al començament del documental sí que tens una certa distància, mires de treballar amb una mica més de cautela, però, clar, a mesura que va passant els dies, el temps, amb aquelles persones doncs, són, entre cometes, com si fossin de la teva família, vull dir, te les fas teves i elles se les fan... i viceversa, no? I, bueno, doncs acaba havent complicitats, acaba havent... Bueno, una estima, acaba havent, bueno, són com part de tu, no?, entre cometes.
Sense perdre aquest propòsit inicial que comentaves, doncs, de mostrar les dificultats que té un pacient, encara que hagi estat professional del món del futbol, que pateix aquesta malaltia degenerativa, l'esclerosi lateral amiotròfica, s'exposa, doncs, a aquestes enormes dificultats, sobretot que tenen els malalts si no poden pagar-se ajudes que no reben de l'Estat. És un dels arguments també que apareix sovint material.
Sí, exacte. A veure, la ELA com a malaltia en si no rep cap ajuda de l'Estat, i llavors a través d'associacions com per exemple la Miquel Valls mira de fer front a mancances que acaba tenint la societat, acabem tenint, no? Tant el tema de cuidadors com el tema de material que necessiten, com altres tipus de temes, miren de posar-hi remei allà on no arriba el, bueno, l'Estat, el govern, els nostres polítics, perquè no hi ha prou ajudes, no hi ha prou finançaments, no hi ha prou cura d'aquest tipus de malalts.
Hi ha molt de tacte en el tractament de les imatges, però això no vol dir, doncs, que edulcoreu la realitat i mostreu, doncs, el que és evident també, la degeneració de l'estat físic del propi Juan Carlos Unzué.
Exacte. Durant el documental es va veient, tenim la sort de poder-lo seguir durant aquests 2 anys, la degeneració que ha tingut el Juan Carlos i altres personatges que també hi apareixen al documental, no? Nosaltres, a part del Juan Carlos, hi ha altres personatges que el van acompanyant durant el documental, com és el Cisco, com és l'Hilde, com és el Johan, com és el Jordi Sabater, una sèrie de malalts de l'ELA que cadascú viu la malaltia de la seva manera. La Karina, també, no, que me l'he deixat. I cadascú viu la malaltia de la seva manera. I el Juan Carlos, com ell diu, jo soy de l'equip de l'ELA. I aquesta gent també són del seu equip, que és l'equip de l'ELA.
Juan Carlos, que porta la malaltia, també apareix en el documental i en les seves manifestacions públiques, amb un esperit que a vegades pot arribar a sorprendre.
Sí.
En positiu.
Exacte. A veure, la malaltia, aquest tipus de malaltia, cadascú la pot afrontar de diferents maneres, no? I a Juan Carlos l'afronta d'una manera superpositiva. O sigui, no té mai una mala cara, no té mai un retret. És increïble, vull dir, és molt positiu i és l'afronta de cara i l'afronta amb un esperit lluitador i de ganes de continuar visquent, tot i la malaltia. I aquestes ganes de continuar visquent, una mica, les han anat contagiant a diferents malalts de l'ELA, no? Que tot i que aquesta malaltia té la seva part fosca, no tot són flors i violes. De vegades molts malalts li retreuen, no? Escolta, Juan Carlos, que tenim l'ELA, tio, que no és una malaltia de... Està generativa, o sigui, té una part molt fosca. Hi ha...
Incurable.
Exacte. Tu degeneres, hi ha coses... Perds autonomia, perds mobilitat, se t'atrofien els músculs, les mans, els braços... És degenerativa i no és, o sigui, és complicada la malaltia aquesta.
Unzué, l'últim equip de Juancar es va presentar en el Festival de Cinema de Màlaga, després al BSN Film Fest, i és una producció de Televisió de Catalunya i de A Contracorriente Films. I la pel·lícula s'ha distribuït i s'ha pogut veure en sales d'exhibició comercial de cinema. És tota una excepció.
Sí. A veure, nosaltres, quan vam parlar amb Juan Carlos, al començament, la nostra idea era fer un documental al voltant d'uns 50 minuts, que és el que solem fer al Departament d'Esports, que tenim una àrea de documentals. Normalment solem fer documentals d'una durada d'això, d'uns 50 minuts. Degut a que el partit es va anar retrasant i vam poder continuar fent el seguiment de Juan Carlos, clar, cada vegada teníem més material, i més material bo, i més històries bones, i més coses que havíem d'explicar, que no podien quedar en un calaix. Llavors, què es va passar? Que en lloc d'aquests 45-50 minuts, ens vam trobar amb un documental de, en principi, que vam fer de més de 2 hores. I clar, vam dir, hòstia, amb això hem de fer alguna cosa, no? No. Llavors vam estar parlant amb la direcció de la televisió, de la tele, van estar veient una mica el que estàvem fent i van dir, escolteu, això hem de fer un documental, l'hem de fer més gran i si podem portar-lo a cinemes, doncs millor. Llavors ens va sorprendre una miqueta la idea aquesta, però alhora ens va il·lusionar la proposta, no? I llavors a través ens vam posar en contacte de Contracorriente, que és una productora que especialitzava en un món dels cinemes i documentals, i ens va dir que el metratge era massa llarg, que l'havíem de reduir. Finalment ens va costar molt, però vam acabar reduint la durada a 1 hora i mitja, el que dura, uns 96 minuts, i que és com s'ha quedat, intentant poder explicar el màxim de coses i que la gent ho entengui i mostrar una mica què és tota la realitat de l'ELA, totes les històries que hi ha, bueno, una miqueta això, no? Llavors, és la primera producció que es fa des de TV3 que es pot emetre en cinemes. Fins ara s'havien fet coproduccions, però una producció sencera de TV3, que després sí que ajuda de Contracorriente, que ens ha ajudat a distribuir el producte i ens ha acabat d'assessorar amb el tema cinemes, això no s'havia fet mai, no? Llavors, a Contracorriente es va proposar la idea de fer l'estrena al Festival de Màlaga.
De Màlaga.
Exacte.
I va anar bé.
Va anar molt bé, sí, va anar molt bé. Estem molt contents de poder fer... L'estrena era fora de concurs, fora de festival. Van dir el festival, però fora de concurs. I, bueno, molt contents de fer-ho allà. Després, posteriorment, vam fer... També va ser emès al Barcelona Film Festival. I després vam poder fer una estrena una miqueta per tots els malalts de l'ELA que van participar el documental, per les seves famílies, per gent de la tele que volia veure el documental, vam poder fer una estrena en un cinema a Barcelona, a l'Aribau, i després ja ha estat comercialitzat en diferents cinemes comercials de tot Catalunya i l'Estat, també a Sevilla, va fer una presentació a Madrid, a Pamplona, i ara ja està fora del circuit comercial i s'estan projectant a diferents localitats, però hi ha una miqueta més a petita escala. No?
En el cas de Vilafranca es va fer fa pocs dies.
En el cas de Vilafranca es va fer fa pocs dies. Ara, la setmana passada, es va fer a Reus i aquesta setmana es farà a Sitges.
Sempre amb aquesta idea també d'aprofitar inclús les projeccions, al moment doncs, d'anar a veure el documental per difondre a través de testimonis la realitat de l'ELA.
Mm-hmm. Sí, he de recordar també que la recaptació que es fan dels cinemes va íntegrament a l'ajuda de l'ELA, a la seva investigació.
El Carles Comajuncosa ja tenia experiència de seguiment de jugadors de futbol, professionals del món del futbol, que havien patit dificultats de salut. Amb la Vidal, per exemple.
Sí, sí, també, sí.
Va ser un documental, sí. També, bueno, vas participar-hi.
Exacte, sí, sí, sí. Bé, nosaltres, dintre del Departament d'Esports, hi ha una àrea que és l'àrea de documentals, que amb el mitjanament possible dintre del nostre dia a dia intentem treure productes i històries que creiem que poden agradar i que s'han d'explicar. Jo he tingut la sort de poder fer aquest al Juan Carlos, he tingut la sort de, també de fer un que es va fer ja fa molts anys del Sofian, la Vidal també es va fer una miqueta de documental, es va fer un del Messi, l'any passat, vam fer el de la Alexia Putellas, i ara estem mirant de treballar un de l'Aitana Bonmatí, que és d'aquí, de Sant Pere de Ribes, de Ribetana, i bueno, a veure on acaba arribant. Estem en fase d'elaboració.
Després de participar en un projecte doncs, amb aquest vincle tan fort, ho comentaves, amb aquesta proximitat amb en Juan Carlos Unzué, un acaba diferent, és diferent persona, diferent professional també.
Sí. Bueno, ja, clar, tot és un... El que vas visquent, el que vas passant, t'acaba afectant. Acaba sent un... Et queda com de patgrau, no?, per dir-ho d'una manera, de vivències. I de la manera que afronta les dificultats que té el Juan Carlos i altres malalts, i com combat la malaltia, i com viuen les coses, i tal, doncs, bueno, són coses que et fan reflexionar, són coses que et fan veure la vida potser d'una altra manera.
Una persona excepcional, Juan Carlos Unzué.
Sí. I, per desgràcia, l'ELA ha tingut la sort de tindre a Juan Carlos, o que a Juan Carlos hagi contret aquesta malaltia, perquè gràcies a ell, a l'ELA, ara és una malaltia molt més visible del que era abans. És una malaltia de que arreu, a molts llocs, ja es coneix. I és una malaltia que, tot i la crueltat i la dificultat, els malalts que la pateixen intenten, sobretot, continuar visquent. De la manera que sigui, però intenten continuar visquent i amb moltes ganes. I aquestes ganes i aquesta manera d'afrontar la vida és d'admirar.
I què els hi ha semblat als pacients d'ELA que no són Juan Carlos Unzué al documental? Quins missatges heu rebut?
No, vam hem tingut, per sort, hem tingut inputs sempre molt positius. Els ha agradat molt el que han vist, també sobretot ens han dit de la manera que ho hem explicat, perquè hem intentat explicar el que hi ha. No hem posat ni de més ni de menys, sinó tal com és la vida, no? Tal com ho viuen ells. No hem magnificat les dificultats, ni tampoc hem intentat suavitzar coses que passen, no? És la crua realitat, és un documental molt... que t'acaba explicant les vivències com són, i els malalts estaven contents per això, no? Perquè hem acabat explicant el que realment és. I s'han vist reflectits, s'han vist... s'han vist en el documental de dir, hòstia, és que l'ELA és això. L'ELA és això.
I va haver algun moment que vas dubtar, vas estar temptat de deixar de gravar, d'aturar la càmera, de no mostrar allò?
No. No, perquè estàs tan posat que... és feina, no?, a l'hora de la veritat. Llavors, sí que ja pot haver algun moment una miqueta més cru, més dur, però bueno, ells això també s'ho mereixen, ho estàs fent també per ells, és una cosa més social, no? Després tu podràs mostrar i la gent podrà veure realment el que és, si no, no sabria el que és, no? I tu tens la sort de poder estar allà i de poder captar aquestes imatges que després hi haurà molta gent que les podrà veure i podrà entendre moltes més coses. Llavors, intentes donar el millor de tu i fer les coses el millor possible, no? El que dius tu, no? Hi ha el tema aquest del rodatge, després hi ha tot el tema de postproducció, que són hores i hores i hores de veure imatges, de decidir quines imatges, de decidir com s'expliquen les històries, de quina manera s'expliquen les històries, si posem aquest plano, si posem l'altre, si ho expliquem d'aquesta manera, si ho expliquem de l'altra. I això, per exemple, dintre de l'equip, sí que hem tingut moltes dificultats, hem tingut moltes discussions, hem tingut moltes baralles, en positiu, per intentar trobar o explicar la història de la millor manera possible i que pogués arribar més a la... que la gent ho pogués entendre el millor possible sense deixar-nos res, no? I, bueno, és una feina complicada, perquè hi ha vegades que cadascú veu d'una manera i bueno, s'intenta arribar a un consens comú per poder treure un producte digne de poder mostrar, no?
Un producte rodó excepcional, aquest Unzué, l'últim equip de Juan Car, on hi ha l'empremta, el segell destacat d'en Carles Coma Juncoses, aquest Penedès en Vall de Moja, que avui ha estat amb nosaltres. Gràcies per aquesta vivència, per explicar-ho, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Fins la propera.
Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebe, tú ten cuidado.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Ali al Baix Penedès.
Y que tengo el talento de hacer que lo que...
Aquest és el nou tema de Rosalía, Tuya, el primer des de la seva col·laboració amb Rauw Alejandro, on demostra la seva fascinació per la cultura japonesa i torna a fer una picada d'ullet a la pel·lícula Lost in Translation, dirigida per Sofia Coppola fa 20 anys.
Sé que te gusta más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Se va calentando mi piel, eso va a tu favor. Un trozo de cielo, ese es mi sabor. Solo esta noche soy tuya. Del renacimiento soy una escultura. Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura. Soy tu diablilla en tu noche de diablura. Soy suavecita como el cachemir. Toca esta guitarra, bien acierta el traste. Intervención divina, soy tu porvenir. Tú eres un hijo de puta con suerte porque me encontraste. Pégate a mí para que te dé buena suerte. Abraza.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia. Quan són 11:15 del matí, us donem la benvinguda a aquest segon flash informatiu del matí en el Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Esquerra Republicana de Catalunya entra al govern d'Agnès Ferrer i obre una nova etapa a la Bisbal del Penedès. L'acord deixa en mans dels republicans les regidories de Seguretat Ciutadana i Mobilitat. Compromís i Esquerra han rubricat un pacte de govern pels pròxims 4 anys. Els antics convergents i els republicans han protagonitzat l'última dècada una turbulenta batalla a la Bisbal, on no han faltat les denúncies als jutjats, les mocions de censura i les desqualificacions als plens o a les xarxes socials. Tot això sembla que ha quedat enrere en pocs dies. La candidata de Compromís i alcaldessa des del 2015, Agnès Ferrer, i la cap de llista i única representant d'Esquerra, Sílvia Montfort, han anunciat la incorporació dels republicans a l'equip de govern. Des dels republicans han explicat que el pacte ha estat aprovat per unanimitat entre els militants de la secció local del partit amb l'objectiu de dur a terme polítiques en benefici dels ciutadans i millorar el seu benestar. Creixen les renúncies a les herències per por als deutes o per no poder pagar els impostos. Les xifres de renúncies d'herència arreu de l'Estat han augmentat, sobretot a Catalunya, on s'han de pagar més impostos per heretar i que, com deien, van clarament a l'alça. La notaria recorda que acceptar una herència és també acceptar els deutes dels difunts i això fa que molta gent no les accepti. Una altra causa per no acceptar una herència és el fet de no poder o voler pagar els impostos que hi van relacionats. Els professionals expliquen que hi ha molta gent que no comprèn per què ha de pagar l'impost de successions. També hi ha d'altres que renuncien a l'herència perquè no volen embolics amb la resta d'hereus. Això passa sobretot en cas que el difunt hagi deixat propietats, perquè de vegades costa que diverses persones es posin d'acord. Comencen les obres de remodelació de la Casa dels Avis de Sant Sadurní. Fa pocs dies han arrencat les obres de reforma de la residència de gent gran municipal. Aquestes primeres setmanes els treballs se centren en l'enderroc i la construcció dels futurs vestidors i dependències pel personal del centre, que s'ubicarà a l'antic hospital. I al segon edifici de l'equipament també han arrencat les primeres actuacions per la instal·lació d'un segon ascensor, que reforçarà l'accessibilitat i els circuits interns de mobilitat. Aquesta important obra compta amb un pressupost de més d'1,1 milions d'euros i està previst que es prolongui uns 15 mesos. Durant aquest període s'ha establert un programa d'actuació que posa especial èmfasi en la importància de garantir el benestar i el confort dels residents durant tot el procés de remodelació i s'han pres les mesures necessàries per assegurar que les afectacions siguin mínimes i que es mantingui la qualitat de l'atenció i dels serveis durant aquesta etapa de rehabilitació. I acabem a Santa Margarida i els Monjos, on aquest dilluns obre la piscina municipal. L'horari d'obertura serà des d'aquest dilluns i fins al divendres 23 de juny, de 4 de la tarda a 8 del vespre, de dilluns a divendres. Dissabte i diumenge s'obrirà d'11 del matí a les 8 del vespre i a partir del 23 de juny l'horari de tots els dies ja passarà d'11 del matí a les 8 del vespre. Els preus pels dies laborables i festius serà de 4 euros pels adults des dels 16 anys i de 2,5 des dels 6 fins als 15 anys. Les persones amb discapacitat, més un acompanyant, l'entrada serà de 2,50. Hi ha abonaments de temporada i bons de 15 entrades. Entrada gratuïta per infants de 0 a 5 anys i persones majors de 65. Els i les menors de 12 anys cal que estiguin a la piscina amb una persona major d'edat. Els abonaments de temporada, 15 entrades i cursets es poden anar a comprar a la piscina del 12 al 15 de juny, de 12 del migdia a 2.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Amb el Ton Vilarrúbies, el nostre jardiner de referència, que ens torna a visitar aquest dilluns, farem un cop d'ull a la gespa, a plantes, jardins i a l'hort. Aviam què hi podem fer. Ton, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia, molt bon dia.
Està complicadot?
El què?
El tema.
Bueno, sempre ho està.
És que, clar, ha caigut poquíssima aigua.
Bueno, ha sigut una cosa curiosa, perquè mentre jo estava a casa meva el dissabte allò amb una caloreta i que feia un dia així curiós, doncs al meu pare Igualada li estava caient una pedregada, però de mil dimonis. És a dir, parlant l'altre dia amb un tècnic d'aquests de que porten finques i tot, han detectat que hi ha un canvi, que no és el canvi de... Vull dir, sí, hi ha el canvi climàtic, tot això, però que ha canviat la manera de ploure. I que aleshores ara mateix com funciona és com un sistema, funciona un sistema tropical. Abans venia...
Mira, Montserrat, l'altre dia.
Què va passar?
Doncs que va ploure molts litres en molt poc temps i va haver... Va baixar una d'aigua, una mica
no sé
desllavissada sobre l'abat Cisneros. Van haver de desallotjar tothom.
Sí, sí, sí. Sí.
Troncs i pedres i aigua...
Sí, perquè el que fa és... Abans venia, doncs, un front, que per això es deia un front, no? I llavors, buf, anava plovent i anava arrasant. I el que plovia aquí també estava plovent al Vendrell. I, en canvi, per exemple, l'altre dia vaig sortir amb la bicicleta i al sortir em van dir, no, home, no surtis que està plovent. I dius, mira, tinc ganes, ja, si em mullo ja tornaré. Va començar a ploure i em anava perseguint. De manera que vaig fer la Siobica-Vilobí, vaig anar fins a Puigdalba i em quedava la tormenta a la dreta. I aleshores vaig anar fins a la Granada, em quedava la tormenta a la dreta, vaig anar a Vilafranca, em quedava a la dreta, vaig anar a Pax, vaig donar la volta a la tormenta. I llavors, quan vaig tornar per la Rovira Roja, vam donar tota la volta, al moment de passar per Vilobí, doncs ja no quedava res. És a dir, plou molt localitzat. Pot ser que Guardiola plogui molt i a Vilobí no caigui res, o que plogui a Sant Martí i un altre lloc no caigui. És una... És curiós.
Sí, sí.
Però, bueno, també...
Entre els comentaris, saps que ens agrada molt parlar del temps, no? I més ara, amb tot el que tenim a sobre. Però vas coincidint amb comentaris de gent diversa que et diu... Aquí al Penedès ha passat alguna cosa, no sé quin fenomen meteorològic, que ja no plou, que la pluja passa de lluny.
Bueno, aquí al Penedès no ho sé, però amb les feines que tinc a Castelldefels és com si no hagués plogut res, zero, zero. A més, arribes pensant, ostres, deu haver plogut durant la setmana, tens els jardins allò tots escanyats de l'aigua, que penses, res, que ni els litros aquells que haguessin caigut, res, arribes i dius, què, que ha plogut? No, aquí,
zero.
Res. Zero. Bueno, no sé. Després també hem de pensar una cosa, que per un jardí els primers 10 litros, diguem-ne, que no serveixen per gran cosa. Vull dir, a partir dels 10 litros, doncs el que fa 11 o 12 o 13, fins a 15 i cap amunt, és el que va cap avall. És el que arriba a les arrels. El primer tros no arriba a les arrels dels arbres, comptant que si plouen uns 300 litres a l'any aquí al Penedès i ho multipliques per 10 metres quadrats del sistema radicular d'un arbre, són 3.000 litres, per fer-ho rodó, eh? Per no tenir que sumar i que després diguis, goita, aquest suma com... Són 3.000 litres que cauen més el que tu pots regar. Doncs aquests 3.000 litres no han caigut i ha de viure del que tu regues. Bueno, no ho sé.
Farem el que podrem.
Sí, anem tirant milles.
Escolta, estem ja a punt d'entomar aquesta segona meitat del mes de juny.
Sí.
La calor comença a apretar, què fem?
Bé, una de les coses més importants és que de cara a Sant Joan el dia se'ns allarga, és el dia més llarg. Aleshores, de cara des d'ara fins a Sant Joan són els dies més llargs de l'any. Aleshores, és quan les plantes medicinals, com que tenen més hores de sol, tenen, doncs, més principis actius. Aleshores, és el temps d'anar a collir tot el que és les plantes medicinals per posar-les a l'ombra i que se'ns assequin. Sobretot, doncs, la flor de Sant Joan, que amb totes les característiques i avantatges que té. que començarà a florir aviat, si és que no està florint ja. Aleshores, això és... que per això una mica el Sant Joan es relaciona amb les bruixes, no? Perquè és l'època en què es... bruixes entre cometes, sinó les trementinaires, les bruixes, les dones que es dedicaven a collir aquestes plantes era quan es dedicaven a collar-les. També a collir-les, perdó. També hem de pensar que era l'època de la primavera, que començaven a brotar i que començaven a florir, i ara és quan estaven en plenitud, no? Va. Després, també és una bona època ara per recollir el que es diuen les carlines.
Què és això?
La carlina aqualis. Ja no saps què és?
No.
El cardo borriquero.
Ah, bé.
Jo no sé si t'hi havies fixat mai que a les portes de les masies es penjava un cardo borriquero.
Sí, ara que ho dius sí que ho havia vist fa anys.
Val. Perquè el cardo borriquero, quan venen pluges, es tanca. I quan marxen les pluges i ve el bon temps, s'obren. I era una manera de preveure el que passaria amb el temps. És una mica, no sé si havies vist allò que era com un monjo que tenia un dit així.
Això no.
No havies vist mai? Que era, no, com, era una
figureta,
cartró que es penjava.
Sí.
I era un monjo amb el dit així com senyalant.
Sí.
I aleshores allà al cartró hi havia escrit, doncs, pluja, vent, va el temps, no sé què, tot això. I aleshores aquest monjo, depèn què feia, pujava el dit o baixava el dit. Quin era el truco? Doncs que per dintre hi havia un mecanisme que era un pèl de cua de cavall, que depèn la humitat, doncs...
S'encongia o s'estirava.
Val?
Que enginyós.
Sí. Després, ara també comença a ser el bon temps per tot el que és les plantes aquestes que en diríem com semitropicals, que en diríem semitropicals perquè no són plantes que a l'hivern no podem tocar-les perquè els molesta el fred i que a l'estiu tampoc perquè tenen calor. Doncs ara és l'època. Per exemple, podríem parlar de lo que són les estralítzies, les ciques, les marqueses, val, que abans de que comencin la brotada potent, o si ha començat una miqueta, agafem, les partim, fem una divisió de mata, que se'n diu, i aleshores les posem en una torreta i tenim les plantes noves per ja encarar tot el reste que ens queda de mes i a l'estiu, perquè vagin creixent. Val? Aleshores, també és un mes per lo que són les plantes crasses. Parlàvem de les plantes tropicals, que són plantes que els agrada la temperatura, però també parlem de lo que són les plantes grasses, que, la veritat, jo m'estic tirant cap aquí.
Són de la família dels cactus, no?, per entendre'ns, que necessiten poca aigua.
Zero.
Zero. Això és fantàstic, ara mateix.
Zero. Zero. I a més, és... jo ja n'utilitzava, és a dir, en el jardí sempre feies un trosset de les plantes aquestes, més o menys les que coneixies, saps?, les cràssoles, les echeveries. Aleshores, a través d'una sèrie que es diu Modern Family,
sí,
on surt la casa de... A vegades surt la casa del que és el pare, que és el ric, i això és Califòrnia, que allà fa una calor que es pateguen les pedres per tot arreu. Doncs surten a vegades imatges de la casa, i surten torretes, i surten imatges dels jardins, i hi ha realment virgueries. De fet, vaig fer un jardí per uns americans aquí a Castelldefels i em deien que volien un jardí magicà. Quan deien magicà, referien al tipus de jardí aquest. Llavors, és un jardí tot fet d'aquestes plantes. En aquest cas, és un jardí fet d'aquestes plantes i té l'altra meitat fet de plantes vivaces que aguanten, que la calor no hi ha cap problema fins ara. Perquè una cosa és calor i l'altra és que no hi hagi aigua. En canvi, les crasses, el jardí va funcionant sempre, perquè com que van creixent, les vas dividint. Vas tot el que podes, ho tornes a plantar.
Ho reaprofites.
Sí. Però més, és a dir, talles, punxes al terra, ho claves allà.
Així de fàcil?
Així de fàcil. Així de fàcil.
Una aloe vera seria una planta grassa, no?
Mira, t'ho explicaré. I no era l'aloe vera, era l'altra que li diuen el pop, que és un aloe, però que té la fulla més petita. Ara no sé quin és. Vaig anar a treballar a Igualada en una casa, i hi havia l'aloe aquest molt crescut, el vaig podar, i vaig marxar cap a casa, i vaig pensar, bueno, ja el llançaré. I no el vaig llançar, i va quedar en el graig durant un mes i mig. Durant aquest mes i mig va estar allà en un racó, que cada dia el vaig pensar, hòstia, ho he de tirar. I farà, no sé què deu fer, uns 15 dies, un mes, vaig pensar, bueno, mira, ho agafo i ho ficaré al jardí aquell de Castelldefels. Vaig carregar el cotxe, m'ho vaig emportar, vaig arribar a Castelldefels, amb un ganivet vaig treure'ls i quatre fulles, els hi vaig tallar una mica el tronc, que quedés més curtet, i aleshores amb una fusta que té punxa vaig fer un forat i els vaig posar. Vaig regar, no he fet res més. Ja estan en marxa.
Han prosperat, sí.
La primera setmana es van tornar blancs. Van quedar, clar, tants dies al graig sense sol, devien flipar.
Un impacte, no?
I ara tot allò que és blanc s'ha tornat verd i estan funcionant, m'entens? Són plantes fàcils, agraïdes, i la veritat, tenen una varietat de colors, de formes i de textures increïbles.
Has de jugar amb aquests conceptes, no?
Exacte. I és xulíssim. És xulíssim. Tinc unes fotos, unes fotografies d'Oporto, des de dalt del pont, es veu una teulada, i no me'n recordava que les tenia. I l'altre dia, allò borrant fotos de l'ordinador, perquè em deia, libera espacio. Vinga, libera espacio. Escolta, amb la foto aquella, vaig dir, ostres, saps? Que és... Vull dir, és guapo, no me'n recordava ni que l'havia fet, eh?
O sigui, que anem cap aquí, eh? Anem-hi pensant.
Más te vale. Val? Aleshores, encara aquesta època encara podem plantar bulbs tardans...
Però no em dic què fem amb les plantes grasses. Les reproduïm.
Ah, això, sí, clar. Vull dir, totes aquestes plantes que el fred les pot afectar, ara és el moment de moure-les. Val? Sobretot de l'any passat i que ha passat a l'hivern, i aleshores aquella planta ens ha fet tot de... En el cas d'unes echeverias, ha fet tot de rosetes d'aquelles, doncs, escolta'm, les que veiem que s'obren, les tallem i les podem plantar. I després a les cràssules. Les cràssules són... La cràssula portulàcea té una forma com arbustiva, com si fos un arbust amb fulles, però que les fulles són gruixudes. Les fulles fan mig centímetre de gruix. Són unes que agafes la fulla i apretes i bup, surt tota l'aigua, no? I amb aquestes, escolta'm, no tindrem cap problema. A més, el que et dic, ara potser sí que al principi... Jo aquestes d'allà, de Castelldefels, les vaig regar un cop, no vaig regar més, eh? I el rec està parat. I vaig regar amb la regadora, pim-pam, tira milles, val?
Prenem nota.
Aleshores, també és un mes molt favorable per fer el que són els esqueixos dels geranis i tot el que és la reproducció de... dels brots aquests que ens han sortit d'algunes plantes, tipus geranis, que podem agafar, el tallem i el plantem. Pensem que si fem això amb la calor, segurament se'ns rostirà quan vingui l'estiu. En canvi, si ho fem ara, totes aquestes plantes es reprodueixen superfàcilment. Igual que de llavor, podem seguir fent algunes cosetes de flors, tipus els tajetes, els clavell de moro. Després hi ha una planta que no s'utilitza, però que és molt xula, que es diu portulaca, que és una verdolaga.
Portulaca?
Sí. Abans hem parlat de la cràssula portulàcea. Sí. Val? No té res a veure. Això és una portulaca. Que la portulaca és una variant de la verdolaga. Que la verdolaga és aquella que mala herba que ens surt que la podem posar a l'amanida. Que és allò com una espècie de... que va molt rastrera i fa unes fulles gruixudes i que, a més, aquesta planta ara es ven... com a planta per jardí. La mala herba...
Per substituir la gespa.
No, com a planta de flor, perquè hi ha una varietat que fa una floreta...
Ah, fa floreta.
Una mica més grossa que la que fa normalment aquí, i que, a més, penja. Llavors, clar, això ho poses en una torreta i que pengi, i és espectacular.
I què fem amb la portulaca?
Són de llavor, es fa de llavor. A més, si la comprem de llavor, la plantem, ens sortirà... sí o sí, i se'ns escamparà per tot arreu. I a més fa unes florides molt, 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 molt espectaculars i molt xules. No para mai de florir. Són d'aquelles plantes que dius, bueno, para ja, no? Vull dir, perquè si no vigilem se'ns acaba fotent les altres. Vull dir, les llavors que va traient van caient i van naixent, i van naixent, i van naixent. Val? Vull dir, és una planta superfàcil. Després podem plantar el que dèiem, els bulbs tardans. Després, a les últimes plantes d'horta, jo ja no apretaria més.
Quines serien?
Si volem acabar de plantar algun pepino, alguna síndria, per si han tingut falles. Els enciams podem fer-los igualment, però ara ja de cara a l'estiu, que puja la temperatura, la cosa és... ja ho hem de tenir arrelat. Perquè si no, ens haurem de matar allà regant, no? Val? Aleshores, el que és la gespa, sí, tenim pou, però és que ni tenim pou. Però, bueno, allà la consciència de cadascú s'hauria d'augmentar el rec, cosa que...
Estàs recomanant això?
Ja t'ho he dit, que la consciència de cadascú. Home, perquè ho has de dir, però jo no ho recomano. Ho recomano per la gespa, però no per la situació, no? Però el que sí és que tota la planta que hem plantat i després vigilar d'anar tirant una mica d'aigua a tot el que tenim plantat. No amb un excés, podem, el que hem dit sempre, de fer una cassoleta, el que sigui, anar tirant aigua, val? Adobar. És important adobar, perquè venim de l'hivern, que ja hem adobat, i si hem adobat el gener-febrer, en teoria cada 2-3 mesos tirem adob a les plantes. Si no ho hem fet, ara és l'últim, diríem, l'última època com per fer-ho. Perquè quan vingui l'estiu, si tirem adob, com que no podrem regar, se'ns cremarà. Val? Tant les gespes com els arbres. Els arbres no es cremaran, però aquell adob quedarà allà. Hem de pensar que l'adob, quan el tirem amb l'aigua, es desfà, es descomposa i va cap avall. Si no hi ha, no hi ha aigua, ni cap avall, ni cap amunt, ni res. No es descomposa i és com si no tiréssim res. És un adob que l'utilitzarà la planta l'any que ve.
No el perdem, per tant.
No, perdre's no es perd. Perdre's no es perd. Val? Aleshores, plantes d'interior i exterior. Però d'exterior... És a dir, ara faríem les plantes que tenim amb torreta. Allà al balcó, a prop de la casa... És perquè el jardí, doncs, escolta'm, ja no... És a dir, tampoc hem de perdre la il·lusió o les ganes de veure verd o de veure flors, no? Clar, tenim un jardí que no podem regar, que no podem fotre-li canya i fer-lo florir, doncs ens quedem amb el més proper, que són les flors, les torretes i les plantes d'interior. Les plantes d'interior, doncs, ara comença calor, és guapo perquè si regues creixen superràpid, les hem tingut tot l'hivern parades, i aleshores jo a casa meva, la meva filla es va comprar un filodendron, que seria com el que en diuen la costilla d'Adán, una cosa d'aquestes, que està tot l'hivern allà parat. I ara, en 4 dies, ha tret ja tots els brots nous, ja té les fulles aquelles llampants. Clar, les que han passat a l'hivern tenen un verd fosc, estan com tristotes, amb les vores seques, les puntes una mica així. Doncs, escolta, ara és el moment d'abonar, regar, perquè tirin milles i aconseguir tenir uns bons exemplars. Val? Quan són plantes que tenen flor, que a més de tenir fulles xules, doncs volem que floreixi, aleshores hem de tirar un adob que sigui ric en fòsfor i en potassa, val? I si el que volem són fulles verdes, doncs el que necessitem és un adob que tingui nitrogen.
Escollim en funció del que busquem.
A l'adob?
Sí.
Clar.
Val.
Quan parlem d'adobs naturals, d'aquests tipus fems, normalment ja ve bastant equilibrat. Però en el cas de que diguis, escolta, em vull potenciar això, doncs, per exemple, si a l'hivern estem fent un compost, podem separar 2 compostos. Un, que sigui el compost normal, i l'altre que li podem afegir, per exemple, cendra. Si afegim cendra, tindrem fòsfor i potassa. Ojo, no posar-ne molt, perquè si no cremem. Hem de tenir una mica clar que de la cendra surt el sabó. Vull dir, és un... Ara no sé si em sembla que és un àcid. És un àcid o un bàsic? Bueno, és igual.
Tinc una física i química molt rovellada.
Jo aquesta hora també. Però vull dir, tu pots fer sabó amb oli...
Sí, sí.
O
amb cendra.
O amb cendra. Mm. Val? Aleshores, la cendra és potent. El fòsfor i el potassi que porta, per això, doncs, si el posem una mica, diguéssim, una mica rebaixat, per dir-ho d'una manera, barrejat amb el compost que fem, doncs aleshores doncs, és una bona manera d'aplicar el fòsfor i potassi. El fòsfor i el potassi tenen una translocació. Ara has flipat. Què és la translocació?
Sí.
La translocació és la capacitat que té de moure's pel terra. Val? Tenen una translocació que en diríem lenta, perquè un mineral, un tros de fòsfor o potassi baixi cap avall, costa moltíssim. Aleshores, és important barrejar-ho amb fems i amb productes que, en un moment donat, tu, quan reguis, allò es desfagi i vagi baixant, que igualment baixa a poc, però, clar, si tirem la cendra sola... Després també hi ha una cosa, que la cendra també la podem fer servir a l'hort pels cargols. Si al voltant d'aquell enciam fiquem cendra, el cargol no passarà. I aquella cendra, per l'any que ve, serà el fòsfor i el potassi que tindrem per a les nostres plantes.
Un dos per un?
Sí, clar, sempre.
Fantàstic.
Home, el tema és intentar que les coses serveixin per més coses. Vull dir, és... Clar, també, per exemple, la cendra porta carbó. I el carbó serveix per netejar el terra de lo que se'n dirien els metalls pesats. Val? És un bon filtre. De fet, hi ha filtres d'aigua que són de carbó activat.
Sí.
El que no entenc jo, i mira que he buscat informació, és quina diferència hi ha entre el carbó activat i el carbó normal.
No et puc ajudar.
Activado, què vol dir? Que encara crema. Vull dir que és... que fan un foc... No sé, mira, ho buscaré, ho acabaré d'investigar.
I ens ho expliques. Tom Vilarrúbies, gràcies. Seguim d'aquí 15 dies, d'acord?
Val.
Vinga, que vagi
bé. Adéu.
Adéu.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.